I ara us volem parlar de la xarxa de renda bàsica, de la renda bàsica, de la renda bàsica universal. L'heu sentit a parlar, segur, últimament és un concepte, és una idea que es va obrint pas en el debat, en l'opinió pública, i ho farem amb en Daniel Raventós. Ell és doctor en Ciències Econòmiques i professor titular de Sociologia a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. També és membre del prestigiós grup d'investigació GREX i fou un dels fundadors de la xarxa Renda Bàsica l'any 2001. Sent-ne el president des de llavors. Podria dir-se, sense cap mena de dubte, que Daniel Raventós és el principal referent entre els que defensen una renda bàsica universal i incondicional en el si de l'estat espanyol. Bon dia, Daniel.
Hola, molt bon dia.
Fa 20 anys que vas començar a parlar de renda bàsica universal, almenys públicament. Creus que avui hi estem molt més a prop que fa 20 anys? Molt més a prop?
A veure, dir que estem més a prop que fa 22 anys no és dir gaire cosa, perquè fa 20 o 22 anys realment estàvem... era una cosa exòtica, completament exòtica.
Deixa'm preguntar-te d'altra manera. Creus que ho veurem aviat o que ho veuràs aviat?
Home, jo no crec que ho vegi. Ja per l'edat que tinc no crec que ho vegi. Però bé, de totes maneres és una cosa que no hi ha cap tipus de dubte que en aquests, tal com deies a la introducció, en aquests últims 2 anys i especialment a partir de l'estat d'emergència, de la renda bàsica, tot i que amb molta confusió, però de la renda bàsica es parla moltíssim més que fa, per exemple, 7 o 8 anys. No hi ha cap tipus de dubte perquè fins i tot parla d'ella gent que per confessió pròpia, diu, jo no estava d'acord amb la renda bàsica per aquest i per aquest motiu. Posem-ne 3 o 4, els que cadascú tingui. Però ara, amb una situació catastròfica com la que estem i la que ve, creiem que és una de les possibilitats o una de les poques possibilitats per fer que la immensa majoria de les persones doncs, tinguin un efectiu que el necessiten com el respirar. No hi ha dubte que estem, diguem-ne, en aquest sentit més a prop. Sí. Ara, si ho veurem o no, hi ha molta confusió perquè, per exemple, acabo de llegir un article que m'han enviat d'una revista d'Estats Units i diu Espanya serà el primer país que posarà una renda bàsica, no?, a partir d'aquestes propostes que està fent el govern espanyol. Això és completament fals. El govern espanyol no té ni en el cap una renda bàsica. El que té és una renda per pobres, no?
Sí, ara en parlarem d'això. Però centrem-nos en la renda bàsica universal. En fi, el nom deixa poc espai al dubte, però explica'ns, en què consistiria? De què es tracta? S'ha implementat en algun lloc?
A veure, primer t'explico de què es tracta i després et contesto la segona pregunta, si s'ha implantat. No? Bé, aleshores, estem parlant, efectivament, d'una renda bàsica universal, o com la defineix l'Associació Internacional, la Basic E-Commerce Network, que ja té més de 30 anys d'història, la defineix com una assignació pública, monetària, incondicional i universal, o això d'universal és el mateix que dia tota la població. És a dir, la rep absolutament tothom. Tothom de
l'àrea geogràfica.
Només per néixer. Ja dic, de l'àrea geogràfica que estiguem tractant idealment el món, però òbviament això estem molt més lluny de veure-ho, no? Val. Aleshores, el que passa, i aquesta és la gran confusió per part de molta gent, que és normal, quan s'aproxima amb una proposta d'aquest tipus, que pensi que la renda bàsica és, a més del que tenim, la renda bàsica. No?
Ah.
I aleshores, doncs, la gent diu, ostres, això és impossible, tants milers de renda bàsica a l'any d'euros per tants milions, per exemple, en el cas de Catalunya o en el cas del Regne d'Espanya, per tants milions, això significa tants milers de milions d'euros.
Home, jo diria tant de bo que el que guanyo treballant, a més em donguin una renda bàsica.
Sí, però això és un problema, aleshores, realment de finançament impressionant, perquè això seria el cost brut.
Ja.
Nosaltres, amb el projecte de finançament que hem fet juntament amb un parell de companys en la xarxa renda bàsica, a partir de 2 milions d'IRPFs que ens va donar o ens va portar l'Institut d'Estudis Fiscals, el que fem és un finançament de la renda bàsica. I això què vol dir? La rep tothom, però no tothom guanya. El 20% més ric perd. És a dir, la gent igualment, tothom, com el sufragi universal, quan tu vas a votar, no et pregunten quines inclinacions sexuals tens, si ets un viciós, si ets un virtuós, quina religió tens, només el teu carnet d'identitat conforme ets ciutadà o resident acreditat, no? Doncs igual, no hi ha que... amb la renda bàsica aquesta és la idea més distintiva de la proposta. Ara, la incondicionalitat vol dir això, vol dir que no et posen cap tipus de condició per rebre la renda bàsica, només, evidentment, ser ciutadà o resident acreditat de la zona on això estigui implantat. Ara, no vol dir que tothom guanyi, torno a repetir, la rep tothom, però no tothom guanya. El 20% més ric, oficialment més ric, a partir de l'IRPF, doncs perderia. Alguns perderien poc i els més rics perderien més. Seguirien sent rics, però perderien.
Perquè serien els que financiarien aquesta renda bàsica.
No només es financiaria així, sinó que també es financiaria mitjançant totes aquelles assignacions públiques monetàries que serien redundants amb una renda bàsica. És a dir, tu estàs rebent una, el que sigui, però sempre monetari, públic, estàs rebent de qualsevol comunitat autònoma una renda de 300, 350 euros al mes, bueno, tu això ho perds, però a canvi guanyes 700 i escaig euros, que seria la renda bàsica més o menys igual al llindar de la pobresa. Em fa la feta que no t'emprenyaries si perds 350 però guanyes 750, no? I a totes les assignacions públiques monetàries superiors a la renda bàsica no guanyes però no perderies. És a dir, rebaries la mateixa quantitat, un en concepte de renda bàsica i l'altre com a complement fins a arribar a la quantitat de pensió o d'assignació pública monetària que estiguessis rebent.
Valtros, aleshores, la quantitat no sé si heu pensat cap quantitat per al cas espanyol.
Sí, sí. Nosaltres, quan vam fer aquest projecte de finançament, el que posàvem com a criteri, que en fi, que no necessàriament és immutable aquest criteri, però jo crec que és el, té moltes raons de, per donar-li suport, és el llindar de la pobresa. I el llindar de la pobresa, clar, si fem la mitjana del Regne d'Espanya, perquè és bastant diferent a les illes que Extremadura, que Catalunya, que Galícia, no? Però si fem la mitjana, aproximadament són 750 euros al mes. Però bé, el llindar de la pobresa és una cosa que cada any varia, òbviament, no? Perquè el llindar de la pobresa està definit a la Unió Europea com aquella persona que rep menys del 60% de la renda mediana per càpita, no?
Però amb una renda bàsica i sense la possibilitat d'ingressar per cap altra banda...
No. A veure si ens entenem. La renda bàsica incondicional, justament a diferència de les subsidis per pobres que totes les comunitats autònomes tenen, i això que vol implantar el govern, és perfectament compatible amb qualsevol altra font de renda. Una altra cosa és que l'altra font de renda tindrà una imposició en funció del que guanyis, clar. Per exemple, una renda bàsica està exempta de IRPF, però l'euro número 1 que guanyes més enllà, vingui d'on vingui, aquest euro número 1 ja estaria subjecte a l'IRPF. En realitat, com ara. El que passa és que nosaltres fem una reforma de l'IRPF que l'entendria un nen o una nena que sapigués les quatre regles aritmètiques.
Molt bé. Escolta, en un context, ja això és una qüestió més aviat filosòfica, en la que, en fi... es posa el treball i l'esforç personal i com un dels patrons modèlics a seguir socialment i estan tan ben vistos, el fet doncs que algú digui, escolta, jo perquè per treballar fent totes aquestes hores i em tractin a mi així l'empresari no vull treballar, prefereixo cobrar renda bàsica, això seria un impediment a nivell social, aquesta mena de reaccions de la societat?
Sí. Fixa d'haver un parell... Bueno, sobre això, evidentment, hi ha moltes coses que dir, s'ha escrit moltíssim, però, clar, com que, òbviament, estem limitats de temps, només diré dues coses. Una cosa és que es confon la la renda bàsica en aquest aspecte, de que la gent no treballaria, amb els subsidis per pobres. Els subsidis per pobres són incompatibles amb altres fonts de renda. Llavors sí que produeixen el problema que tècnicament fa molts anys que és conegut, que és la trampa a la pobresa. Però una renda bàsica no. Una renda bàsica, com et dic, és perfectament compatible amb altres fonts de renda i, a no ser que pensem que la gent, la immensa majoria de la gent, ja en té prou amb 700 euros per viure, que és el que entro amb la segona part d'aquest punt que volia dir. És molt curiós que quan es tracta d'una mesura que beneficia a la immensa majoria de la població no rica, sempre tenim, o hi ha crítics que pensa que som uns dropos ja, per naturalesa, no? Per naturalesa, no? I en canvi, la pregunta és, o sigui, que els rics tenen molts calés, que no se'ls sap, molts d'ells no se'ls acabaran encara que cada dia se'ls intentessin polir, i resulta que aleshores aquests volen seguir fent més calés. Llavors hi ha alguna cosa que falla. El que és aplicable pels rics no és aplicable pels pobres o al revés. En realitat, això és una de les coses molt velles. Qualsevol mesura que beneficia la part no més rica de la població acostuma a ser catalogada, en fi, que ens portarà totes les desgràcies del món. Per exemple, quan estàvem parlant de vacances pagades, no fa tants anys, vacances pagades, i no era un mes sencer. Doncs, home, la dreta i la patronal deia, com? Treballadors que tinguin alguns dies de vacances pagades, que faran? S'alcoholitzaran. Sembla que la gent no podia fer una altra cosa quan tenia temps lliure que beure alcohol.
Abans preguntava si s'havia implantat alguna banda.
Sí. Fa 40 anys, aproximadament, el que passa és que no està finançada a partir d'una reforma fiscal, sinó d'una manera molt curiosa, fa 40 anys que ja existeix Alaska. Alaska, per raons que ara seria llarg d'explicar, no? Però tenen una fundació pública o privada que, bàsicament a partir dels recursos naturals d'Alaska, fonamentalment el petroli, i a partir del que guanyen, que varia, clar, evidentment, cada any, doncs es reparteix exactament entre tota la població. Això és com si tinguéssim una loteria, no? I l'hem comprat entre 20, un dècim de loteria, entre 20 persones, ens ha tocat i ens ho repartim entre 20.
Bé, una cooperativa, no?
Però una cooperativa té més aspectes addicionals, com el treball, no? En aquest cas només es tracta d'una assignació. El que passa és que, a veure, estem parlant de quantitats que ni molt menys estan al llindar de la pobresa. És a dir, el que més s'han repartit allà a Alaska a l'any han estat 2.000, 2.200 dòlars. Però per tothom, per tothom. En aquest cas, em refereixo que no es financia de la manera que vagament ho he dit abans, sinó que, a més del que tens, et donen això. Bé, Alaska fa 40 anys que ho tenen. No hi ha ningú, absolutament ningú, que ho vulgui treure, perquè ha tingut uns efectes tan positius com que sigui l'estat menys desigualitari de tot Estats Units. I no hi ha ningú, absolutament ningú, que ho vulgui treure, ni l'esquerra ni la dreta, la qual cosa és significatiu.
Escolta, a mi quan vaig fer una mica d'economia a la universitat m'explicaven que hi havia un concepte que era central en l'economia, que era el de l'escassetat. Com es conjuga això amb una renda bàsica universal? En el sentit de que a Espanya, doncs, les previsions econòmiques per enguany són absolutament demolidores, amb una reducció del PIB del 13%, diuen, amb una deuta pública absolutament escalada i impagable, amb problemes de dèficit. Es podria implantar en aquest context econòmic la renda bàsica a Espanya ara mateix?
Mira, per suposat, te'n recordes quan la banca va fer fallida?
Sí, i tant.
Oi que en qüestió de dies milers i milers i milers de milions d'euros doncs van sortir? Van sortir d'una manera que, en fi, que semblava, fins i tot la gent d'esquerres estava d'acord, sí, perquè la banca s'ha de salvar. I no. Molt bé, ara anem amb una cosa més simple. Actualment, tal com tu, amb una situació tan especial que la que feies referència a tu, s'han posat o s'ha conegut més del que és habitual aspectes com futbolistes que guanyen 100.000 200.000, 300.000 i fins i tot el millor del món, 350.000 euros nets al dia.
Ei.
Nets al dia. Entrenadors de futbol d'aquí, del Regne d'Espanya, per no anar a altres llocs, que guanyen 70, 80 i 90.000 euros nets al dia. Hi ha infermeres, hi ha metges que actualment estan treballant, perquè, en fi, i més que mai, amb la situació que estem, que guanyen 50, 60 i 100 euros bruts, no nets, al dia. Bé, comença a haver-hi gent, no?, o més gent de la habitual, que diu, home, això alguna cosa grinyola, no? Uh-huh. Alguna cosa grinyola. Quan sabem, per exemple, que només que s'apliqués un 10% d'impost, el 10% més ric en patrimoni del Regne d'Espanya, no amb els calés que tenen en els paradisos fiscals ni el que evadeixen, no, el que en principi és legal i conegut, sense comptar la primera residència, ja recolliríem 84.000 milions d'euros. És a dir, 84.000 milions d'euros per finançar una renda bàsica és més que suficient. És a dir, possibilitats n'hi ha. Una altra cosa és l'opció que cada govern fa. Clar, això ja és una cosa que ja no depèn de mi ni de tu.
Estem parlant amb en Daniel Raventós, ell és doctor en Ciències Econòmiques i professor de Sociologia a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona i fundador de la xarxa Renda Bàsica de la que n'és president. Com és que no hi ha una consciència, diríem, ciutadana sobre que la renda bàsica és possible i que beneficiaria el 80% de la població? No ho porten partits que es diuen doncs, de la gent en els seus programes polítics, no sé, com Podemos o no sé, creus que i això per una banda, i per l'altra banda, creus que hi ha certa voluntat de confondre amb la gent amb això del ingresso mínimo vital que ara instauraran des del govern central? Fem dues preguntes aquí.
Sí, dues preguntes. La primera és Podemos va portar la proposta tal qual jo te l'he dit, però només a les primeres eleccions les que es va presentar al Parlament Europeu. Efectivament, ho va presentar tal qual.
Bueno, les eleccions que deien que en fi, que Espanya no pagaria el deute, no?, a Europa.
Com?
No, dic que eren unes eleccions en el qual doncs, el programa de Podemos era molt de màxims, no? Era, en fi, bueno, i entrava allà.
No, bueno, en realitat el que va passar després és que els seus assessors econòmics estan en contra de la renda bàsica. I aleshores, com que estan en contra, s'ha abandonat. Des d'aquelles eleccions ja s'ha abandonat. Ara estan per una renda per pobres, no? Com aquesta de l'ingresso mínimo vital, ells li diuen d'una altra manera, però ve a ser el mateix. Uns més generosos que els altres, però que llavors centro la segona part de la teva pregunta. Això que vol posar el govern espanyol, l'ingresso mínimo vital, és una renda per pobres, és a dir, és el mateix, bueno, el mateix exactament no ho sabem perquè tampoc sabem res en concret, no? Sabem les idees generals que volen aplicar, però no ho sabem en concret, i això en aquest cas és molt important en concret què significa, però el que volen posar és una renda per pobres com el que hi ha a les comunitats autònomes, una renda per pobres que no arriba ni al 8% de tots els pobres que hi ha en el Regne d'Espanya.
És un PIRMI reinventat, redefinit.
Exacte, no? Sí, exacte. El que passa és que cada comunitat autònoma té un nom diferent. A Catalunya tenim renda garantida de ciutadania, no? I què sé jo, a Madrid, renda mínima, vol que sigui, no? Però bé, estem parlant d'una renda per pobres. Com això després s'articularà amb el que tenen les comunitats autònomes, ja és una cosa que no es pot saber perquè, evidentment, no està concretat. Ara, que el mateix ministre escriva, digui que això que volen posar arribarà a un milió de famílies, vol dir la merda de proposta que està fent el govern. Per què? Tu saps que la mitjana de membres per família és 2,5. Per tant, de famílies vol dir 2,5 milions de persones. 2,5 milions de persones no és ni el 25% dels pobres que oficialment ja hi havia en l'any 19. Ara imagina't amb la situació que s'ha creat ara, la quantitat de gent que ha perdut el lloc de treball, que per tant ingressa en els llindars de la pobresa, i és dir, posem pel cas que si no arribava ni el 25% en l'any 19, bueno, de la gent que hi havia en l'any 19 amb aquesta proposta, dita pel propi ministre, que arribarà un milió de llars, doncs imagina't amb la situació actual. Estem parlant d'una proposta que, evidentment, es quedarà curtíssima respecte a les necessitats reals. Una altra cosa és que sigui millor que res, per suposat, això no hi entrem.
Et vaig llegir en una entrevista en el que deies que després d'un programa de ràdio, una tertúlia, un empresari català va dir que, literalment, que una renda bàsica jo la considero molt, molt perillosa perquè no és un problema de finançament, o sigui, aquí el que tu expliques, que es pot finançar, si fem número surt, sinó que el que passa és que la renda bàsica donaria un poder de negociació molt important als treballadors i no els hi volem donar. Explica'ns això.
Home, per la feta que és una cosa
és comprensible,
prou,
sí.
Prou ràpida d'entendre, no? És a dir, si jo sóc un treballador que tinc, com tothom, una renda bàsica d'uns 750 euros i m'ofereixen una merda de feina de 800 treballant 40 hores a la setmana, no? El meu poder de negociació augmenta en el sentit que dic no m'interessa.
Però aleshores no tindríem els de Glovo que ens portin la pizza.
Ah, mira, estaria bé, no? Seria més un efecte col·lateral de la renda bàsica fantàstica. No que no et portin la pizza, sinó que en tot cas tinguessin unes condicions més dignes, no?
Ja. Daniel Reventós, ja per acabar, tens por que algun dia aquesta mena doncs, d'iniciatives com la... aquesta mena d'iniciativa, no? La iniciativa de la renda bàsica universal, se la vulguin apropiar, com han fet tantes altres vegades, doncs, grups d'extrema dreta, no? Aplicant-la, doncs, amb això dels italians primers, els alemanys primers, els espanyols primers, no? I deixar, doncs, en països amb un context eminentment multicultural, com és, doncs, la majoria d'Europa, on hi ha població, doncs, de diversos orígens.
El que pugui fer la dreta o l'extrema dreta, evidentment, se m'escapa de les meves perspectives. El que passa és que sempre també és una responsabilitat de l'esquerra el que la dreta tingui èxit en determinades posicions polítiques, no? És a dir, la dreta no actua per ella sola, actua en societat igual que tots actuem en societat. Per tant, permetre que l'extrema dreta s'arribés a apropiar això, cosa que no ho crec, estrictament parlant no ho crec, però hipotèticament vol dir que l'esquerra s'havia quedat molt curta pel que fa almenys a iniciativa política, no?
Doncs moltíssimes gràcies, Daniel Reventós, i és professor de la Universitat de Barcelona, president doncs, a la xarxa Renda Bàsica. Podeu buscar informació, està explicat de forma molt pedagògica. Moltíssimes gràcies per haver-nos explicat una miqueta més què és i què no és la Renda Bàsica Universal. Gràcies i bon dia.
Bon dia i gràcies a vosaltres. Fins una altra.